Allò que no sona, amb Coco Gin Davis i Jordi Ramírez.
Segona temporada.
Capítol 4.
Benvinguts a Allò que no sona, un podcast dedicat a la indústria musical catalana i les persones que en formen part. El meu nom és Coco Gin Davis i al meu costat tinc el meu company de Buen Ritmo, Jordi Ramírez. Jordi, hola.
Bon dia, Coco. Avui estem aquí al Mercat de Vic trobant-nos amb gent de la indústria amb la que potser no sempre és tan fàcil trobar-nos tots alhora i presencialment. I la nostra convidada d'avui, de fet, és algú que teníem previst com a convidada des del primer episodi de la primera temporada. Ella no ho sap, però quan vam presentar aquest projecte i vam fer el guió, el primer guió que vam fer, era amb el seu nom, ella no ho sap. I finalment la tenim aquí amb nosaltres, no perquè ens hagués dit que no fins ara, però no havíem arribat a convidar-la. És la Carmen Zapata, a veure si ho dic bé, crec que és la gerent de l'Associació de les Sales de Concerts de Catalunya, membre del Consell Acadèmic de l'Acadèmia Catalana de la Música i presidenta de l'Associació Mujeres de la Indústria de la Música. És correcte?
Sí, bueno, a l'Acadèmia continuo, ara hi han hagut eleccions i ara he fet un pas enrere del Consell Acadèmic, però estic en un grup de treball, sempre estic vinculada, però vaig canviant de mini parcel·la.
Molt bé, doncs Carmen, benvinguda, moltes gràcies. Per venir a parlar amb nosaltres avui.
Moltes gràcies, Carme.
De fet, vam pensar en tu com a primera convidada perquè aquest podcast va néixer una mica com a conseqüència de la pandèmia. Va néixer en aquell moment en què no podíem fer concerts, no podíem treballar, i va sortir aquesta idea d'una línia per fer un podcast de nova creació, i com que no sabíem què fer en aquells moments, vam dir, doncs podríem fer-ne un i podríem fer-lo d'això, que no parlem amb la gent. I llavors, parlant de quan ja vam decidir que això s'havia de fer, que ja podíem treballar, que va ser el moment en què ja podíem treballar, que llavors vam dir, això ara s'ha de fer, ja ho hem presentat, vam dir, doncs, la primera convidada podria ser la Carmen, perquè un dels sectors més afectats ha estat el de les sales, dintre de tot el sector de la música, però probablement siguin dels que més ho han patit. Per començar i per posar-nos una mica en context, com si ho estiguéssim gravant l'any passat quan vam començar, com han sortit les sales de Catalunya de la pandèmia? És a dir, ha pogut aguantar tothom? Hi ha hagut molta desfeta?
Bueno, a veure, sí que ha aguantat tothom. De fet, només ha tancat l'Alfa Bar, però crec que aquí es barrejaven també que un dels socis es jubilava i crec que no es va veure amb cor de tornar a començar després de la pandèmia. Però amb els ajuts, o sigui, aquí a Catalunya és el lloc on més ajuts hem tingut. Sí que és cert que no cobrien ni un 30% de la desfeta que va suposar la prohibició absoluta de l'obertura de les sales, perquè som l'únic sector professional en el que estava totalment prohibida l'obertura. Per tant, això no va passar en altres espais de cultura, i aquí tornem al de sempre. Les sales de concerts són veritablement reconegudes com a espais de cultura. Llavors, bueno, vam fer, tant l'Ajuntament de Barcelona com l'Ajuntament d'Hospitalet i la Generalitat, el que va fer és atorgar-nos uns ajuts a l'associació perquè generéssim activitat. O sigui, vam fer ajuts directes a les sales, però també volien uns ajuts que no fossin a fons perdut, sinó que poguessin incidir en tota aquesta cadena de professionals que estaven a l'atur, des dels tècnics fins als artistes, i això va permetre, doncs, anar tirant. No es van acollir les sales grans per raons òbvies, perquè tenien les plantilles en ERTO, perquè havien baixat la potència de la llum per no tenir tantes despeses estructurals, però a les sales petites i mitjanes això els va servir per aguantar. Què passa ara? Ara, que sembla que la pandèmia ha passat, però la pandèmia no ha passat. Llavors ara el que temem és que el que no les ha fet caure mentre estaven tancades les pugui fer caure ara que estan obertes, que hi ha molt pocs ajuts, de fet hi ha els ajuts que a la programació habituals, i tot ha canviat molt. Han canviat molt el tipus de públic, hi ha una part de públic que el sofà li ha guanyat la batalla, bueno, han canviat els costums en algunes generacions, i això i altres coses, la manca de recursos, aquesta por que s'ha instal·lat i aquesta incertesa fan que ara estem preocupats pel futur.
Sí, és curiós això que dius del canvi de públic, perquè la sensació quan va haver-hi la reapertura, com a mínim des de fora, és que durant 2 mesos o 3 es venia tot i de cop i volta es va frenar. Va ser així a totes les sales?
No, bueno, és veritat que va ser que, clar, l'arrencada va ser molt bèstia perquè tothom tenia moltes ganes. Després el que va passar és que les sessions de club funcionaven molt bé i amb gent molt jove, però els concerts que estaven, jo recordo l'any passat, que quan volies una data per programar durant el 2022, doncs, bueno, t'anaves a després de l'estiu per tenir una data lliure en les sales. Què va passar? Que conforme anava avançant l'any, mentre es mantenia que els clubs, les sessions funcionaven bé, els concerts anaven deixant de funcionar. No es venien tants tíquets, llavors es venien tíquets d'artistes molt determinats en espais grans, però es va fer una escletxa entre bastant més gran entre els grups de primera divisió, per dir-ho d'alguna manera, i els que no estan a primera divisió, perquè no els vull anomenar com segona ni tercera divisió, però és veritat que els molt consolidats tiren molt, i després hi ha tota una sèrie de grups que tenien un sostre que com a mínim feien els bolos rendibles, doncs ara costa molt de vendre. Llavors s'han traspassat molts concerts de sales grans a sales més petites, els promotors van començar a veure que els bolos no anaven com havien d'anar de vendes, i llavors van cancel·lar. Per tant, ara trobes més disponibilitat en segons quines sales per tenir alguna data, perquè tot el que estava ocupat s'ha desocupat per por a, bueno, a fer un bolo amb pèrdues. I fora de Barcelona, doncs, com sempre, que no hi ha l'efecte del turisme, que no és una gran ciutat, i bueno, pues, el desastre és encara més profund.
Encara més gran. De fet, ens, per acabar una mica amb el tema pandèmia, i dius que no s'ha acabat, però anem a intentar borrar-lo una mica, sí, de les nostres ments, que ja n'hem tingut prou. Abans deies que Catalunya és el lloc on hi ha hagut més ajudes de l'Estat,
de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.
Sí, però que ha sigut el lloc.
Ah, sí, de l'Estat, sí, perdona.
Hi ha hagut,
sí,
més ajudes. Sí. Tot i així, la pregunta és, feu quina valoració feu de com ha tractat l'administració a la situació de les sales per vosaltres? És a dir, el fet de que sigui el lloc on hi ha hagut més ajudes vol dir que la valoració és bona, o tot i així hauria d'haver hagut més ajudes o tenir més sensibilitat respecte a, com que deies abans, no? El fet, sí, de tractar-lo com altres espais culturals, no? Que, per exemple, teatres o auditoris no tinguessin, sí, el mateix tractament que les sales.
A veure, en aquest cas hem anat de la mà als teatres, als cinemes i les llibreries, galeries d'art i les sales de concerts, hem anat de la mà, i de fet vam crear una plataforma que es deia Cultura Segura, que va sorgir de la plataforma del 2%, d'Actuar 2%, que reclama el 2% de pressupost per la cultura, i clar, nosaltres tenim un problema, i és que per fer viables els concerts necessitem les barres obertes, necessitem poder vendre begudes o menjar, que algunes sales també en tenen. Això és el mateix que li passa no al teatre, però sí que li passa als cinemes. O sigui, un cinema que no pugui vendre crispetes és un cinema no sostenible. Per tant, aquí ens enteníem molt i hem anat a la part. Per tant, no ens sentim agreujats en aquest sentit. El que sí que va passar és que en els teatres, amb una butaca al mig, sí que podien estar oberts durant gairebé tota la pandèmia, fins que les limitacions d'aforament van passar del 25 al 50 i després al 75% de l'aforament, mentre que, clar, a les sales això primer estava prohibida l'obertura i després les sales estan dissenyades per no tenir cadires, gran part. Llavors, quan tu poses un mobiliari per garantir la distància de seguretat, et queda un aforament de menys del 25%. Això feia insostenibles els concerts. I, clar, els recursos eren suficients? No. No vol dir, o sigui, que sigui on més ajuts hi hagi hagut, no, això vol dir que la resta ha estat un desert a la resta de l'Estat. No vol dir que hagin estat suficients. És veritat també que tots els sectors necessitaven ajuts i aquí el que ha estat encara més perjudicat que les sales de concerts, perquè clar, nosaltres tenim sales de concerts que també són discoteques o són clubs, però les discoteques pures i dures que no estan dins de la SAC i que no programen concerts, aquelles sí que no han tingut ni de lluny ajuts fins que el Departament d'Empresa va crear una subvenció per l'oci nocturn, que eren 6.000 euros per les empreses que tenien menys de 25 treballadors, no, menys de 10 treballadors, i 10.000 per les que tenien més de 10 treballadors. O sigui, com tu comprendràs, dos ajuts d'aquests que van tenir, o tres crec que van ser finalment, clar, difícilment li salven a ningú. I la major part de les sales té deutes, ha contractat ICOs, ha tirat d'estalvis, de reserves empresarials, de patrimoni fins i tot, llavors sí, han estat insuficients. Però és veritat que hem tingut una molt bona interlocució, sobretot en cultura, i que, bueno, clar, ens deien, bueno, ja, és que tothom està demanant, és que tenim un país totalment aturat i paralitzat i per tant no hi ha recursos per tothom.
Deixant de banda la pandèmia i tots els càrrecs que ocupes actualment, una cosa que fem amb tots els convidats, que ens encanta, és preguntar-vos com vau arribar a treballar a la indústria. En el teu cas, tu vas ser una de les fundadores del Depósito Legal a l'Hospitalet, al 85. Però abans d'això, tenies alguna relació amb la indústria? Ens podries explicar una mica com van ser els teus inicis al Depo?
Doncs no, jo estava estudiant dret i llavors bueno, vaig conèixer un grup de gent i la meva parella, actual parella encara, i en aquell moment nosaltres anàvem molt, era quan estaven tan de moda els locals de disseny a Barcelona i clar, nosaltres a Hospitalet no teníem cap bar en el que poder ser-hi com els que ens agradaven tant a Barcelona. Llavors una nit de xupitos vam decidir que muntaríem un bar. I era jo, bueno, és una idea de xupitos, no? Però no, quan ens vam llevar l'endemà vam dir hem de muntar un bar com el bar al que ens agradaria anar a la nostra ciutat. I així és com llavors ens vam associar amb tres amics més i vam muntar el Depo, que el primer any ens van triar entre el FAT, entre els 12 millors locals de disseny de Barcelona. I el primer cop que fora de la ciutat de Barcelona, un local de l'àrea metropolitana, era triat pel FAT pel seu disseny. I aquest va ser el primer contacte i aquí és on vam començar doncs, a programar, a fer exposicions, fèiem microteatre i va ser la meva primera puteta. O sigui, del dret al bar.
Directament. Vas acabar-ho sí. Del dret o el Depo té la culpa?
No,
el
Depo té la culpa. Sí, sí. No, vaig començar als meus pares que em donessin els diners de la propera de matrícula del curs per invertir-lo en un projecte cultural. I tinc un poder de seducció absolut des de petita i llavors em van dir que sí i vaig muntar el Depo i aquí va començar tot.
Ara es veu això mirant enrere és com un referent de l'època perquè estem parlant de quin any? De l'any
85.
Clar, sí. Recordes els primers concerts o
sí,
que programava?
Los Gatos Locos vam tenir els Rebeldes tenen una cançó que parlen de que diuen les dones de l'Hospitalet o les noies de l'Hospitalet que està dedicat a la Conxa, una cambrera que treballava amb nosaltres i a mi que érem les dues que estàvem a la barra i veníem molt i vam fer alguna cosa amb ells. Vam tenir els Hidràulics My Tips, que era el grup que va guanyar el concurs de maquetes de Barcelona. No sé si us en recordeu perquè això és molt antic, molt antic. I el cantant era l'Enric Palau, del sonar. Uh-huh. I tinc fotos d'Enric Palau al Depo cantant super, super, super jovenet. I ara mateix, no, els que tinc més gravat és perquè fa poc em va aparèixer el flyer de Los Gatos Locos, però no. Tampoc fèiem molts concerts perquè ens van denunciar per soroll i vam tenir al local 11 mesos precintat. I no, perquè vam morir d'èxit. El primer any ens van tancar 7 vegades, 3 d'elles en precint, i vam acabar, teníem el bar amb un radiocasset, que no se sentia res, se sentia més el soroll de la gent, per una estafa que, bueno, una estafa que ens va fer la persona que ens va insonoritzar al local, que va posar, bueno, va posar els sacs de runa entre la doble càmera d'una de les parets, o sigui, al·lucinant per allà. I llavors vam morir d'èxit, la veritat, perquè vam obrir el bar i a les 7 de la tarda teníem cua cada dia de gent super fan i ballant. Era un bar molt, molt especial i molt divertit, i era en un carrer semipeatonal, i clar, òbviament els veïns doncs es van emprenyar bastant.
Obríem tots els dies?
Obríem tots els dies i moríem d'èxit cada dia. Cada dia. O sigui que, i clar, teníem a Celestino Corbacho com a regidor d'Indústria i Comerç, i vam anar amb les revistes de disseny on havíem sortit a Televisió Espanyola, a una revista italiana de disseny, i clar, vam anar nosaltres, jo amb el cabell de color blau, l'altre amb això rapat i una palmera, i llavors, clar, quan entràvem a l'Ajuntament ens miràvem, ja estan aquí los modernos, i eren molt jovenets, jo tenia 21 anys, llavors, clar, quan entràvem allà, aquells senyors ens deien que sí, que li era igual, que, no, que fóssim un bar molt especial, que estiguéssim a l'alçada dels de Barcelona, que fossin un referent. Ens va dir textualment, si voleu conservar el bar obert, feu biquinis. Bueno, ell està a Ciutadans, crec, i nosaltres tenim el bar obert, amb un altre nom, però continua obert.
Sí.
Aquesta és la conclusió.
Aquesta és la frase, sí. El titular. Ja tenim titular per aquesta vegada, perquè a més, clar, només començar a tenir el local 11 mesos tancat, devia ser difícil d'aguantar.
Sí, molt, molt. De fet, en aquell moment, el primer DJ que vam tenir va ser el Jorge Rodríguez, que després va ser DJ del biquini antic del nou, en el nou ja va entrar com a tècnic de so i després programador, i després vam tenir l'Amable, que som amics des dels 18 anys. I clar, l'Amable al final va anar a punxar a un altre bar perquè clar, ja no tenia continuïtat, perquè com que ens anaven tancant cada 2x3, doncs, però bueno, sempre venia a punxar a totes les festes.
Haguéssim necessitat en aquella època una associació de sales.
Exacte. De concerts, sí, senyor. No? Sí, senyor.
Això que dius, Anna, ara ho expliques així com si hagués sigut el més normal del món, que amb 21 anys estiguéssiu fundant aquest bar i tot, o aquests premis que vau tenir, com si no tinguessin importància, però en aquell moment, mentre ho fèieu, éreu conscients d'estar creant alguna cosa especial per això, perquè passessin referents com a l'Amable, que gent que ara són referents com a l'Amable, de més, o no? O va passar i que a hores d'ara, parlant, que estem parlant de gairebé 40...
Sí, quasi 40 anys.
40 anys més tard, no? Que estàveu fent alguna cosa especial, o no? O passava i...
No. Passava, per nosaltres sí era molt especial, sempre ha sigut molt especial perquè estàvem molt orgullosos d'haver creat un espai que sabíem que era referent, que era un local que convocava gent de Barcelona, que era una cosa inaudita perquè Hospitalet, bueno, encara manté l'estigma de ciutat d'extraradi, perquè a Hospitalet hi ha molts barris amb moltes diferències i clar, nosaltres estàvem en el centre, que és la part antiga, que és bastant diferent, però és igual, era Hospitalet, tu deies Hospitalet, i la gent fa com un gest sempre. Diu, on vius? A Hospitalet. Ah, no? Doncs on tens un bar? A Hospitalet. No? És encara pitjor. Però no, era un bar ultra conegut i jo crec que molta gent va trepitjar per primer cop Hospitalet perquè venia al Depo. I sí que estàvem bastant xocats, molt feliços, és que érem molt joves per ser conscient del que estava passant. Però això, que et feies un pentinat i al cap d'uns dies veies quatre noies que portaven el mateix pentinat, te'l canviaves i això era, uau, què està passant, no? I, bueno, era bastant divertit, però no érem conscients de la importància.
Fins quin any estàs al Depo?
Fins l'any... jo al 90 vaig ser mare, llavors vaig estar treballant, però no a la barra, des de fora, i vaig vendre la meva part a l'any 96-97. El 97 ja em vaig desvincular totalment del Depo, però és igual, el sentia com casa meva, perquè anava tots els aniversaris, i quan anava, i després, clar, quan anava, hi havia gent molt jove que em deia, ah, tu ets la Carmen del Depo? I jo, sí, jo sóc la Carmen del Depo, i clar, havien passat igual 20 anys, i bueno, era bastant divertit, era molt entranyable, per mi sempre ha estat casa meva, indiferentment de si jo era sòcia o no era sòcia, era la meva criatura.
Mm-hmm. I... un cop et desvincules, diguéssim, uh-huh. mínim, no emocionalment, sí. Però sí professionalment del Depo, quin és el teu següent contacte amb la indústria, diguéssim? És immediat o...?
Sí, bastant immediat, perquè bueno, em van cridar del Bikini, quan van obrir el Bikini nou, que va obrir el 96, em van cridar perquè feien el llibre del 50è aniversari. I clar, nosaltres quan tancàvem el Depo anàvem tots al Bikini antic, tots en bloc, bueno, igual que anava tota la gent de Barcelona que tenia locals. L'altre dia parlant amb el Lluís, de Lluís Torrents del Ratmetat, em deia, clar, nosaltres també, de l'humedat relativa, quan sortíem, anàvem tots al Bikini, i és veritat que allà es juntava una fauna bastant curiosa, però del món del cinema, actors, escriptors, gent que ara, clar, està super encombrada i que dius, ostres, però si jo aquest l'he vist així ballant salsa, saps? Bastant animat, no? O animada. I no sé què, ara, espera que he perdut el fil ara, no me'n recordo. Ah, sí, i llavors, com que jo coneixia tota la gent que passava pel Bikini, el Carles Francino, el Quim Monzó, el Vila Matas, o sigui, molta gent, em van encarregar contactar amb aquesta gent per documentar el llibre que van fer del 50è aniversari, que és un llibre en forma de Bikini, amb les tapes toves, no sé si l'heu vist algun cop, i hi ha molts clients del Bikini que després han tingut feines reconegudes o no, músics, tot tipus de gent, que li fan una dedicatòria al Bikini. Llavors vaig estar 20 mesos treballant al Bikini, i després em van contractar a l'ICUP, al departament de festes, el de la Mercè. I allà a l'ICUP vaig estar, pues, no va arribar un any, quasi un any, perquè llavors va ser quan em van contactar de la SAC, que la SAC el van crear un dels principals impulsors va ser el Jorge des del Bikini, amb la gent del Club de Mataró, del Sidecar, de la Salamandra, Ratmetat i alguna altra sala, i feia, crec que 3 anys o 4, que el portava una agència de comunicació. Llavors em van proposar, em van fer una entrevista i vaig dir que sí, que m'interessava, però que m'havia compromès a no marxar durant les festes de la Mercè, perquè clar, era una putada deixar-los amb el marrón de les festes de la Mercè i el que comporta pel departament, i em van esperar. Crec que jo els hi va agradar, no? Com la fidelitat de dir, jo m'he compromès amb aquesta gent i no els deixaré penjats. I em van esperar que acabés la Mercè, i llavors a l'octubre del 2006 vaig començar amb la SAC, fins ara.
Això de la Mercè, que hi passes una mica pel damunt, sí. També era música el que feies?
Sí,
de la
sí,
Mercè,
estava al departament de música.
Allò que no sona, un podcast de les persones que formen part de la indústria musical a Catalunya.
I què feies al departament, o què veu fer aquell any?
Anècdota.
Això és el que ens agrada. Aquí, sí. Això és el que ens agrada.
Havia de trucar, bueno, havíem parlat de qui podia ser la pregonera de la Mercè. Va sorgir el nom de que una candidata que podria ser l'Elvira Lindo, i com que jo sóc tan ràpida, perquè clar, jo sempre he treballat per mi, per tant això d'escalfar el seient és una cosa que no he après mai. I llavors la vaig contactar, el dia següent vaig parlar amb ella I la vaig convidar a ser pregonera. I després de... quan ho vam... Després, el meu jefe, quan ho va comunicar, no sé si amb el regidor o amb què, van pensar que igual no era... Haurien d'haver triat algú de Catalunya, I però clar, ja estava... La meva rapidesa va interferir perquè ja estava convidada I clar, hauria estat molt lleig dir, doncs ara no, saps? Ara, Elvira, no vinguis. Llavors va ser una mica controvertit perquè, bueno, alguns la van xiular o va haver-hi algun article que va qüestionar si ella era la persona adient per ser la pregonera. I aquesta és l'anècdota.
Aquesta és
la rapidesa. A nivell... Va jugar en contra.
I a nivell musical, sí. La teva experiència allí,
vas tenir
contacte o no?
No. A veure, jo treballava...
Era més festes en general, però no música dintre de
la festa. La programadora era l'Arantxa, i l'Arantxa Garcia, que va ser durant molts anys la programadora de música, I no, però, bueno, però vaig tenir els contactes, vaig conèixer a molts promotors que passaven per allà perquè, I molts grups que participaven, vaig conèixer l'Albert de Produccions Animades, vaig conèixer el Jordi Gratacós, I vaig tenir contacte amb gent que després a la SAC me les vaig trobar I ja ens coneixíem perquè ens havíem vist, però jo feia suport a ella, però no ho feia directament, no era la meva responsabilitat programar res. També feia suport al que portava tradicional, als gegants, les colles i tot això. De fet, tinc una amic que em deia Tradipop. Hola, Tradipop, què fas aquí?
Et va preguntar, però ja ens has contestat en quin moment et planteges involucrar-te en el tema associatiu o com arribes a la SAC, perquè ja estàs des del 2006 a la SAC.
Exacte.
Ja ens ho has explicat una mica, com que això ja ens ho has explicat, com comença SAC, és a dir, quantes sales hi havia al principi, això ho comença
pues,
el 2004,
sí.
Ens has dit o així?
L'associació es va crear el 2001, jo vaig entrar el 2006, o sigui, 5 anys després, I quan jo vaig arribar hi havia 40 sales aproximadament, I ara som 90. Érem 91 fins abans d'ahir, hi ha una sala que ha deixat de programar I per tant ja, perquè era restaurant I programava, I ara ja no programarà música, o sigui que el punt més alt que hem tingut són 91 sales I ara estem en 90, o sigui que ha sigut una feina important.
Comences ja amb aquesta funció de gerència o quan arribes tu a SAC vas amb alguna altra funció? O des del dia 1 el teu càrrec és el de...
Sí, perquè es tractava de tirar del carro, o sigui, no, hi ha una junta directiva que és la que proposa I consensua els objectius i una mica l'estratègia I després qui executa. Llavors jo, clar, vaig aterrar en un moment bastant convuls. Clar, jo tenia l'experiència d'haver patit una inspecció fiscal I 11 tancaments a una sala. O sigui que jo coneixia el que era l'estigma de les sales, com de difícil és lluitar contra l'administració I llavors aquest bagatge em servia molt per ser portaveu de l'associació perquè el que patien les sales, moltes de les situacions jo les havia patit personalment. Llavors sí, vaig començar I va ser l'any que van tancar la Paloma. Llavors jo vaig aterrar a la SAC I em vaig trobar un desplegament de mitjans I de reunions pel tema de la Paloma I del London Bar.
Era sòcia
I el London Bar també. Llavors, clar, m'hi vaig abocar I vaig entrar per la Puerta Grande, vull dir, amb el primer gran sotrac, no? I bueno, amb... La possibilitat de perdre un espai com la Paloma I com el London Bar per normatives amb tan poca sensibilitat com per no conservar aquestes sales patrimonials de la ciutat, això et dona una mica la mida de què passa I com de complicat és tenir una sala a Barcelona, bàsicament, que està tot absolutament capat per tenir una sala de concerts. I des de llavors vam fer una campanya que es deia, que tinc els pòsters a casa, vam fer llençols, que vam empaparar tots els voltants de la plaça Sant Jaume i tota la Rambla, que deia: a mi m'agrada la música i jo també voto, perquè estàvem a les portes d'unes eleccions municipals i durant molts anys, quan hi han hagut eleccions, s'han intensificat les inspeccions, hi han hagut multes, actes, sancions, tancaments, i llavors era com, saps, era molt típic. I clar, tu tens uns veïns que estan concentrats i que es queixen pel soroll, que no és de les sales, és de la gent al carrer. Vull dir, és un problema de civisme i és un problema de que tampoc hi ha control. El control que hi ha és privat, la seguretat és privada, no té l'autoritat per, si algú diu que no es calla, poder intervenir, ha de ser la policia, i no hi ha Guàrdia Urbana tampoc que faci un suport per lluitar contra el soroll fora de la sala. Cap sala la tancaran perquè hi hagi una filtració de so, i quan, si fas un estudi acústic, perquè per obrir una sala l'has de bunkeritzar, i clar, les mesures són tan exigents que el problema no és la música que es filtra, és el soroll que fa la gent al carrer. De fet, quan van tancar la Paloma, van fer un mapa sonor a l'Ajuntament i no havien baixat el nivell de decibels mitjà del carrer del Tigre, no havia baixat, i principalment els sorolls provenien de gent que estava al carrer, perquè hi ha molts guiris i és un carrer de pas del Raval, i els serveis municipals, neteja, recollida d'escombraries, etcètera, etcètera. Vull dir que això és, bueno, aquí... Això s'hauria de...
Per cert, quina és la situació actual de la Paloma?
Doncs sabem que està... O sigui, que jo sàpiga, no està oberta així amb regularitat, es roden molts programes i la veritat és que és un misteri. Tothom pregunta i ens preguntem què passa amb la Paloma i no sabem exactament. I sempre hi ha algú que et diu: la Paloma obre, la Paloma obre. Però de moment no tenim informació de que com a mínim amb nosaltres, que hem mantingut sempre el contacte, no s'han contactat per dir: ei, que tornem a fer concerts. O sigui que no ho sé, però ho esbrinaré.
Aquests problemes que dius de les sales, sobretot a Barcelona estaves explicant, ara que sou 91 sales, no sé si a nivell de tot Catalunya també s'ha anat fent gran l'associació a partir de les sales de Barcelona o l'àrea metropolitana, parlaves del CLAP també i d'alguna altra. Són els mateixos problemes a tota Catalunya per totes les sales o hi ha diferències o no tenen els mateixos problemes les sales?
Algunes tenen encara més, diguem. O sigui, sempre hi ha algú...
Els mateixos i més.
Sí, exacte, que poden tenir-ne més. Bàsicament són els mateixos, però després hi ha poblacions que afegeixen més normativa a la que ja aplica la llei d'espectacles, que és una llei que és d'interior, no és de cultura, per tant és un àrbitre només amb criteris de seguretat, no de foment de la cultura, ni defensa de la cultura, ni dels concerts. Per tant, aquest és el primer gran problema. I fora de Barcelona, doncs, és molt variable. Vam tenir molts problemes amb dues sales de Cerdanyola, perquè una estava en un polígon industrial i davant de la discoteca hi havia un descampat on la gent que no entrava a la discoteca, que no eren clients de la discoteca, però no sé per què, hi ha una tendència a fer el botellot abans d'entrar a la discoteca, però també el de: aquí que hi ha música, hi ha una discoteca, hi ha ambientillo, aquí en un pàrquing o en un descampat ens muntem la parada. I clar, això no és un problema que pugui solucionar la sala, però li va esclatar a la sala i bueno, van estar a punt de tancar. Aquí vam fer bastant soroll des de l'associació, va venir TV3 perquè vam denunciar, l'associació va denunciar a l'Ajuntament perquè feien un control abans d'entrar al carrer on estava la sala i escorcollaven a les persones. Això és il·legal, o sigui, els posaven contra la paret i els miraven totes les butxaques, les motxilles, i alguns no els deixaven passar i els feien girar cua perquè eren clients que anaven a la sala, tant si hi havia concert com sessió de club. Clar, això tu no, això és anticonstitucional, tu no pots fer això de manera arbitrària. Com que vam trucar a TV3 i va venir TV3 ens va entrevistar, em van entrevistar a mi i els propietaris de la sala, doncs la segona nit, que estava TV3 allà esperant per gravar el dispositiu, no van posar el dispositiu. I llavors ja no van tornar a posar el dispositiu perquè els hi feia por que això ho enregistrés la televisió perquè era absolutament il·legal. I bueno, problemes com aquests on hem tingut diversos, com un veí, en el cas ara de la Mirona, que es va instal·lar en una nau industrial, per tant no tenia cèdula d'habitabilitat, vull dir, no, tu no pots viure, bueno, pots quedar a dormir si vols, però tu no pots estar allà empadronat com si fos una vivenda habitual. Llavors, ara es veu que al cap de 20 anys que tu vius en un lloc així, això ja prescriu i et dona la cèdula d'habitabilitat, i ha començat a denunciar a la Mirona, que la Mirona, clar, porta 20 anys, i ara no us recordo, bueno, que aquesta persona va venir a viure a aquesta nau després que existís la Mirona. Per tant, els drets dels locals preexistents arreu de Catalunya no hi són, no existeixen. Ara, davant del club, a 30 metres del club, obriran un hospital privat en un polígon industrial. Clar, llavors els 20 anys que porta el club també començaran a tenir conflictes, òbviament, perquè el que tu no pots fer, tu no pots obrir una sala a 30 metres d'un hospital, però en canvi ells sí que et poden muntar un hospital amb les conseqüències posteriors de problemes de convivència que jo això generarà. Per tant, a tot arreu passen coses diferents, però gairebé totes tenen la misma arrel, que és aquesta manca de reconeixement cultural dels espais.
Sí, sí, a Barcelona de vegades sembla que hi hagi moviments subterranis per fer fora les sales, no?
I a Berga, la Patum? Vull dir, o sigui que, clar, o sigui, com és possible que l'Ajuntament li doni una llicència a una residència d'avis a la plaça o al costat on saps que hi ha concerts i clar, o sigui, que una sola persona propietària d'aquesta residència interposa una denúncia i el jutge li dona la raó i es cancela la festa gran de Berga. Llavors, clar, o sigui, l'error aquí no és que, clar, denuncien per soroll, tenen raó perquè hi ha soroll aquells dies? Sí, clar, moltíssim, però és normal atorgar una llicència en un espai com aquest sense tenir en compte el que pot provocar posteriorment? Vull dir, és que la planificació és torpe, torpe.
Ara al Poblenou hi ha una gran pressió urbanística, no sé si fins i tot el Resmetàs podria estar en perill.
Sí, però clar, ningú vol tenir una sala a les ciutats, el que passa és que el Resmetàs també hi era en una zona industrial, vull dir, són els habitatges els que s'han anat acostant al Resmetàs, no el Resmetàs als habitatges. Llavors, en el Poblenou segurament tu pots aïllar i fer per preservar, si tu valores veritablement aquests espais, tu fas un disseny en el que en allà hi hagin, per exemple, oficines, no? Només, o sí, d'un tipus, o això, fàbriques, el que sigui, empreses que siguin compatibles amb els moviments que, òbviament, generen molèsties de 2.000 persones quan entren, surten i se'n van. Però si tu el que fas és construir un edifici de protecció oficial a 50 metres amb l'entrada i la façana principal en la mateixa orientació que l'entrada i sortida de la sala, tu no has de ser una eminència per saber que això generarà problemes. I després, el que exigeixen a les sales d'aïllament, als promotors urbanístics no se'ls exigeix res. O sigui, després les parets són de pladur, no hi ha doble vidre. Home, si tu t'instal·les al costat d'una sala, hauria d'haver una llei que t'obligui per preservar l'activitat preexistent, que és la sala de concerts, la discoteca, el bar, el que sigui, has de fer un aïllament que faci ja que no molesti la gent al carrer, perquè és que és la gent al carrer, no és la sala i la música derivada de la sala. I això, bueno, aquí veus els greuges comparatius, cada cop s'utilitzen materials més baratos, cada cop els guanys dels promotors urbanístics són més grans i qui surt perdent són les sales. I hi ha països on hi ha, Anglaterra, es diu Agents for Change, que quan tu construeixes un edifici d'habitatges, tu i hi ha una activitat preexistent, de musical, cultural, has de seure al districte, al nou vingut, el que construirà, i la sala. Llavors es dissenya com es construeix, amb quins materials, amb quines garanties, i després a qui ve a viure allà, ja se li fa saber que allà pot tenir una sèrie de molèsties que venen en el PAC i que després no pot començar a denunciar. Som com aquells que compren el pis al costat d'una via de tren, no? Nou de trinca, al costat de la via del tren, i algú els diu que això ho soterraran, que ho acaben fent al cap de 20 o 30 anys, o 40, i penja la pancarta. A mi no deixa de sorprendre amb això.
Us podeu subscriure al podcast de Lloc que no sona a la plataforma on ens escolteu habitualment, Spotify, Apple, iVoox i també a la nostra web, buenritmo.es.
Més enllà de tota aquesta part més combativa de, i de gestió de, i de defensa de les sales, des de fa uns anys també veu crear com a SAC un cicle de concerts anomenat Curt Circuit, del que a més crec que ets la directora artística tu.
Sí.
Per què es crea, per què creu aquest cicle de concerts com a associació, és a dir, no és una cosa que creïn cada sala, i amb quin esperit es crea?
Pues mira, això en el 2012, que sabeu que estàvem en una crisi... a tothom diu que aquesta s'assembla bastant a la de 2012. El que va passar sempre a les sales, quan les sales van bé, sempre poden fer alguna data deficitària per programar grups emergents i gent que és prou coneguda, que té relació amb la sala o que ve de segells o d'oficines així amb relació d'amistat i... o no, però bueno, que tu apostes per bandes emergents i per l'escena local i saps que vas a pèrdues, però bueno, t'ho cobreixen els guanys dels altres concerts. En el 2012 no hi havia marge, o sigui, no hi havia guanys, per tant, no, moltes sales no es podien permetre fer la sessió d'aquest espai amb les despeses que comporta l'obertura, el personal de seguretat, de neteja, els tècnics, per programar grups en els que igual venien 50 persones, 20 persones, depèn de les mides de les sales. Llavors, des de la SAC vam crear aquest cicle perquè el teixit tingués una mica d'oxigen. Llavors, el que fèiem era programar... Bueno, l'eix principal del curtcircuit són grups consolidats que apadrinen grups emergents. Llavors, i després hi ha grups també en les sales més petites, que aquest format no té gaire sentit, doncs són directament grups que apunten maneres, no?, pels que apostem i que programem en sales mitjanes o petites. I ara estem amb la decena edició del curtcircuit i hem fet... Bueno, hem fet Kiko Veneno, hem fet Martirio, hem fet Mishima, Manel, molts, Charango, hem fet Charango al Sidecar, o sigui, imagineu, quan, hem fet molts grups, no voldria deixar-me, Maria Arnal, vam començar aquest any amb Maria Arnal i Marcel Bagés, i de tots, petits, grans, La Rombo, ara fem Maika Makoski a la segona temporada, S'ha tormentat una vecina, molts...
És una feina afegida, o sigui, això ha suposat més feina, sí, per l'associació, ha suposat un canvi important, perquè és una cosa que va d'any en any, i ara en parlaves de temporades senceres,
sí,
és a dir, que
sí.
M'imagino que haurà significat canvis per l'associació també en aquest,
sí,
aspecte.
Sí, bueno, han sigut canvis... De fet, fa 5 anys vam contractar una persona perquè s'ocupés de la premsa, la comunicació i part de les contractacions i això, per donar-me suport, perquè clar, una persona a portar tot això era inviable, que és l'Adriana, que treballa amb nosaltres des de fa 5 anys. I sí, és veritat que és més feina, però també és una feina més agraïda, perquè està permanentment treballant en la lluita, la reivindicació, la negociació, la petició i l'exigència, és molt esgotador. Llavors això a mi em dona com una mica d'oxigen. És veritat que en l'equip, que hi ha l'Adriana, el Jorge, tenim una persona de xarxes i un dissenyador gràfic que fa totes les peces, tira bastant bastant, no? I després ara ja ens coneix tothom, llavors ens venen moltes propostes, ho fem en col·laboració amb les sales que són les que tenen l'última paraula dels grups que saben que els hi poden funcionar, que els hi agradaria tenir, llavors, bueno, és bastant agradable.
T'agòbia a rebre totes les trucades dels managers que us volen vendre coses?
No.
M'imagino les sales que tenen les seves preferències dels artistes sí. que voldrien i que poder no tots estan a l'abast de, o per interessos d'oficines o per condicions econòmiques de poder-los fer. I em sembla que ha de ser un puzzle molt difícil de gestionar.
De vegades sí, però tu, que hem treballat junts, saps que hi ha molta honestedat, no? en els mm-hmm. tractes i en el que es pot, el que no es pot fer, com es pot fer, que normalment es busca que sigui un win-win i que l'última paraula, òbviament, la tenen les sales, però jo crec que ara ja més o menys tothom ja sap com funcionem i jo sé que quan tu em truques és perquè veus que el que m'oferiràs és una cosa viable dins dels paràmetres on ens movem, com ho fem, en quines sales, ciutats... Vull dir que no m'atabaleu, la veritat, no m'atabaleu.
No ho diguis molt fort perquè a partir d'ara...
No, m'ho miro amb molt de carinyo, la veritat, si puc ho faig i no si jo puc, és si les sales ho veuen factible, perquè és veritat que nosaltres tenim uns ajuts i uns patrocinadors que ens ajuden i ens podem permetre, no som promotors nosaltres, per tant, clar, volem no perdre perquè si perdem o no és perdre, invertim en molts concerts, això ens limita la possibilitat de fer molts més concerts. Per tant, intentem sempre fer una inversió que sigui moderada. O sigui, la sala i la promoció i la publicitat sempre estan al paraigua d'aquestes aportacions que tenim. Per tant, nosaltres ja no la contem com part de l'equació que ens ha de sortir en el tracte amb les bandes. I bueno, pues mirem això, que no sigui una cosa ultradeficitària. Hi ha molts artistes que jo he volgut tenir i quan el manager em diu 14K, diu, a veure, multiplico la capacitat de la sala. Sí, bueno, si ho poso a 40 euros, perquè clar, un dels objectius del curtcircuit també és que les entrades siguin assequibles, o sigui, d'ajuda. I llavors nosaltres ens movem, la mitjana és 12-15, gairebé, i no hem modificat preus des de fa molt. Hi ha concerts que alguns són 10 i el màxim són 18, quan fem 18, 20, 18 anticipada, 20 o 21 a taquilla, però això és puntualment i amb molt pocs artistes, o sigui que hi ha coses que se'ns escapen. I clar, és molt romàntic això de sí, un grup que va començar en una sala i que igual li ve de gust venir i tal, no. Això passa a comptades ocasions. Passa quan tu tens relació amb algun grup i li pots explicar, no, quin és l'objectiu, i més ara que les sales venen d'aquest desert i encara estan creuant el desert, clar, alguns diuen, doncs mira, pues sí, va, anem a fer una minigira de sales i ens adaptem una mica al caché, però no acostuma a passar.
No acostuma a passar. No. De fet, dius que, clar, vosaltres no sou promotors, però tornant una mica a la pandèmia, volia no parlar més de la pandèmia, però sí, però durant la pandèmia veu muntar un pollastre considerable. I de cop i volta et trobes en un espai que jo el trobo a faltar, perquè realment entenc que les sales són...
Sí.
És del que estem parlant i a les sales volem anar-hi, però aquell va ser un descobriment, aquell espai com a lloc per fer concerts.
El castell.
Quan veu treballar al castell de Montjuïc. Sí. Que ja us he explicat abans que involucraveu a les sales perquè hi hagués activitat, però durant dos mesos veu fer de promotors gairebé a diari en un espai molt gran, amb escenari gran, en un muntatge, amb una cosa que no era habitual per vosaltres.
Sí.
En un moment en què ningú estàvem treballant en teoria, en aquell moment que no treballàvem, allò devia ser... també difícil de gestionar, suposo que il·lusionant en un principi.
Oi, no, va ser molt estimulant.
Per tenir activitat, sí. però alhora devia ser un mal de cap de feina, no?
Sí, però pensa que això, quan va sorgir la possibilitat de fer aquesta programació, que era treure l'escenari, o sigui, l'escenari de les sales, posar-lo al pati d'armes del castell, i clar, aquí vam fer un equip de programació de les sales petites, hi havia les sales petites, i llavors hi havia, de fet, vam fer molta cosa molt underground, i va funcionar superbé. I clar, veníem d'un any tan dur, o sigui, 2020 va ser tan dur, que jo recordo haver acabat alguna reunió que se'm queien les llàgrimes d'impotència, de no poder convèncer a Salut de que podíem obrir, de que havíem de poder obrir d'alguna manera. Llavors, sortir a l'aire lliure, fer això, posar aquests programadors de les sales que hi havia, doncs, la Fàtima del Sidecar, l'Alba de Meteoro, el Coque de Fridònia, els de l'Upload, els de la Vol, vull dir que hi havia molta gent implicada i clar, era d'estar estirant-te dels cabells a posar-te a programar i a part aquí sí que va ser bastant fàcil tancar artistes que no estan a l'abast de les sales, perquè en aquell moment no tocava ni Déu enlloc. Llavors, bueno, es va fer el Cruïlla a la ciutat, que van fer una mica de tot, i arts escèniques i tot això, el que va fer el Primavera Sound en el Fòrum, i el que vam fer nosaltres. Però nosaltres generàvem molta empatia, crec que amb els artistes, perquè la situació de les sales era tan calamitosa, en aquell moment nosaltres pensàvem que moltes no sobreviurien, llavors crec que i això doncs, ens va anar molt bé. L'any passat ho vam fer només un mes, i aquest any que tornava tot, o sigui, tots els festivals, molts més festivals nous, més les festes majors, vam decidir que nosaltres havíem de reposar i no estàvem en un moment d'entrar en una competició en la que no hi som, no volem ser-hi i no és la nostra principal tasca. El que passa és que això està obert per continuar l'any vinent. Llavors, ara les sales han de decidir si volen, perquè clar, totes aquestes petites no fan res durant l'estiu, llavors si elles decideixen que volen que muntem un escenari un altre cop l'estiu vinent, doncs llavors en parlarem, perquè per l'Ajuntament va ser també una experiència molt gratificant.
Des de fa 6 anys també ets la presidenta de la MIM, l'Associació de Mujeres de la Indústria de la Música, que anualment us reuniu aquí a Vic. Ens pots explicar quins són els vostres objectius i també com veus la evolució del paper de la dona a la indústria?
Pues vam néixer aquí perquè aquí vam signar l'acte fundacional a Vic, per això cada any ens reunim en aquestes dates per celebrar l'aniversari i reunir-nos, perquè el gruix de... tenim quasi 400 sòcies de tot l'estat i de Catalunya i de Madrid és on més sòcies tenim, també perquè és on hi ha més múscul de la indústria. I vam néixer de manera espontània, si en grups que ens trobàvem amb fires o espais pro de festivals, parlant, quan no sé per què, ens va donar per parlar d'experiències negatives i amb tins masclistes que havíem tingut les unes i les altres, i vam decidir muntar l'associació. Hem fet un parell d'estudis, avui aquesta tarda presentarem la segona part de l'estudi de gènere, i es reprodueix ja una xifra maleïda en gairebé tot el sector cultural, que és el 70-30, que és 70% de dones treballant a la indústria, 30% en càrrecs de responsabilitat. Mentre que hi ha un 30% d'homes treballant a la indústria que copen el 70% dels llocs de responsabilitat. I els llocs de responsabilitat són on es prenen decisions i on es maneguen els pressupostos, per tant, els diners. Llavors, la manca d'accés de diners de les dones de manera recurrent durant els anys als recursos és el que impedeix que hi hagin molt més projectes capitanejats per dones. I això passa a tots els sectors, això és una lacra total i absoluta. Llavors, havíem millorat una mica. Crec que quan es va crear MIM va haver un cert efecte MIM, no? De, au, a veure aquestes, no? Que ens trauran els colors. O bueno, llavors, van haver-hi algunes conductes que algunes es van fer públiques perquè era una cosa que dius, hòstia, aquesta foto, aquest cartell, o sigui, això no pot ser. Nosaltres és veritat que ens ocupem més del que passa darrere de l'escenari, perquè no som artistes, la majoria treballem darrere de l'escenari i són programadores, fotògrafes, gestores de sala, en fi, moltes de la comunicació, tècniques. Llavors, de vegades quan veiem, per exemple, jurats per uns premis de música, no? I tots senyors, tots, no una minoria, tots. Llavors, clar, com que aquest món en veritat és petit i ens coneixem gairebé tots, doncs feies una trucada i li deies, escolta'm, que no t'has adonat que has posat tot homes? Ai, doncs no m'havia adonat, i és veritat. És veritat, perquè durant molts anys aquesta imatge no xocava, però ara xoca molt. Llavors, bueno, què feien? Reconduïen, i llavors doblaven els jurats, els membres del jurat, incorporaven dones. Això va anar succeint. Després, en els cartells, recordeu que va haver-hi uns anys que ja va haver-hi molts articles, molta crítica, i una de les respostes més habituals, sobretot quan es presentaven cartells dels programadors de cicles o festivals, era és que no en trobem dones. Llavors, nosaltres, la primera cosa que vam fer és un llistat d'artistes, de tècniques, de fet hi ha un directori al nostre web on pots trobar de totes les professions, professionals del sector, dones. Dones i tenim alguna sòcia trans també, vull dir que nosaltres som totalment inclusives. I ara, bueno, vam passar a formar part de l'Observatori de Gènere del Ministeri de Cultura, i aquí és on incidim en certes regulacions. Ara hem demanat que volem la informació sobre tots els atorgaments de subvencions en el món de la cultura, arts escèniques, museus i música, per veure a qui ha anat, però filtrats per gènere, per veure si majoritàriament els recursos s'atorguen als homes, i llavors per poder incidir en introduir clàusules que fomentin el gènere en els concursos públics. Ja vam fer un informe, i ara també a les subvencions. I ara estem, això és primícia, però estem treballant molt amb Llatinoamèrica, i l'any que ve farem un foro just després de Vic, aprofitant que venen moltes professionals de l'altra banda de l'Atlàntic, per portar artistes de músiques urbanes, sobretot aquí, de Xile, de Perú, de Colòmbia, d'Argentina i de Mèxic, i també presentar-los a artistes d'aquí que pensem que poden interessar a l'altra banda de l'Atlàntic. I aquí hi haurà un debat sobre els temes que ens preocupen, i sobretot el que volem són experiències d'èxit en l'aplicació de la perspectiva de gènere i feminista per modificar aquesta realitat que tenim. I una cosa que ha passat és que tot això que més o menys anava millorant durant la pandèmia es va aturar tot, i hem hagut de suportar, moltes de nosaltres, comentaris i situacions que feia molt, que no havíem viscut mai, molt masclistes, i a part les nostres reivindicacions era com, d'on van estas locas con la que tenemos, no? Què m'estàs contando? Com si el tema de la igualtat, dels drets humans i dels drets de les dones no continuessin vigents perquè hi hagi una emergència nacional o mundial.
Això us ha passat,
Sí. Sí, ha passat. Això ja és secundari. Ara deixem de fixar-nos ja en el que es programa, no es programa, en com som els equips, si hi ha dones, no hi ha dones, això s'ha aturat, i ara estem un altre cop. És veritat, totes hem estat molt ocupades, cadascú salvant-se, no?, del que podia i fent la feina. Bueno, totes hem tingut moltes... Jo, la gent que tenia al voltant i la gent de la junta directiva de MIM, situacions professionals molt complexes i molt farragoses i molt dures, i és veritat que ens quedava poc temps per l'activisme, i el masclisme sempre aprofita quan abaixes la guàrdia per tornar a guanyar terreny. Ningú se deixa els privilegis per les bones, llavors has d'estar permanentment recordant i lluitant per no fer un pas enrere. Llavors ara un altre cop hem de passar per la lupa, per les ulleres violeta, tot allò que passa al nostre sector, i tornar a apretar.
Mm-hmm. Molt bé, Carmen, pues moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
No sé si la Coco vol dir res més.
Pues moltíssimes gràcies, Carme, ha estat superinteressant. Com sempre, torna quan vulguis i ens veiem. per als festivals i per als mercats.
Gràcies per haver vingut,
per
tantes explicacions, per fer un repàs a tota la teva carrera i el que segueixes fent ara mateix. I res, ens veiem aquí a Vic
i
ens anem veient a altres llocs. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, un plaer.
I a vosaltres, gràcies per escoltar-nos i esperem retrobar-vos la propera setmana. Si el podcast us ha agradat, us agrairem que el recomaneu a qui creieu que us pugui interessar i que us hi subscriviu a qualsevol de les plataformes on podeu escoltar-nos. iVoox, Spotify, Apple Podcasts, a la nostra web buenritmo.es o que ens seguiu a la nostra compte d'Instagram, Allò que no sona. A reveure!
Un podcast realitzat amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.